Parlem de sexe? Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me. I quan parlem de sexe vol dir que ja tenim preparada la nostra metgessa de família, terapeuta i sexòloga, Laura Clotet. Bon dia i benvinguda.
Bon dia, Raquel.
A veure, demà és el Dia Universal dels Drets dels Infants. Nosaltres farem un programa especial al matí des de l'Institut Can Oriach, amb continguts molt diversos, amb moltes entitats implicades per defensar doncs, això, que els nens tenen dret doncs, a ser escoltats, a la salut, a la identitat, a la llibertat i a moltes i altres doncs, reivindicacions. I clar, havíem pensat, doncs, ja que parlem sempre de sexe, i són els nostres oients els que fan les preguntes, doncs aquest cop que siguin ells, els nens, no?, els que et preguntin.
Fantàstic.
Estàs preparada?
No ho tinc tan clar, esperem que sí.
El que hem fet nosaltres és demanar ajuda. Per això hem trucat a en Xavi Núñez, que és col·laborador de les càpsules de Cal Enredus, aquí al Sabadell Batega, i que també és professor d'anglès a l'Escola Samuntada. Xavi, bon dia.
Bon dia.
A veure, digue'ns, perquè tenim molta curiositat, quan et van proposar aquest repte, que com ho vas doncs, allò encaixar, no?, i com els hi vas comunicar als alumnes?
Molt bé, a més, jo, al ser mestre d'anglès, el repte era doble, perquè havies de fer servir una reflexió o construcció de preguntes a través de dues llengües. Pel que fa a la direcció, de seguida van estar obertes a tirar endavant, i la tutora també, i fa molt poc doncs, amb els nens el que vam fer és fer un impuls lector matinal, i per tant el Xavi, que és com em faig dir a l'Escola Samuntada, anglosaxon el meu nom, els hi vaig tancar la porta i els hi vaig posar tots àlbums relacionats amb temes de sexualitat explícitament, però també relats o històries que no, que senzillament el que parlaven és de les relacions, de com ens relacionem els humans. Uh-huh. I algunes d'algun animal, com el Tango Makes Three, que és un àlbum que parla de dos pingüins que estan a Nova York i que són del mateix sexe i crien a una cria de pingüí. I després d'aquests relats, ells van, amb aquesta suggestió inicial, els hi vaig dir, doncs ara creeu, entreu a la classe, de grups en tres, agafeu un àlbum, us el mireu i després doncs, creeu la vostra pregunta en català o en anglès, perquè els deixava una mica la via lliure perquè ells poguessin... I molt curiós perquè molts d'ells van anar directament a l'anglès per agafar, entomar el repte, i d'altres doncs, es van quedar amb la seva llengua, però entre tots vam acabar construint les preguntes en anglès i en català.
Molt bé. La veritat és que em sembla una forma fantàstica, no?, de parlar, de normalitzar el tema de la sexualitat i de la identitat i de les relacions des dels contes. Estic convençuda que la Raquel et convidarà un dia encantadíssima a que ens n'expliquis algun aquí a la ràdio, i serà un gust també donar aquesta eina als pares, no? A veure què em pregunten els teus nens, que els teus són nens amb màster, eh?
Perquè Xavi, o sigui, ja et dic que d'aquí res, unes setmanetes podries venir, perquè també doncs, aviat els nens i nenes sí. I els pares hauran de fer la carta als Reis, i jo crec que és molt interessant també tenir recursos, tenir llibres, no?, que tractin aquests temes amb naturalitat, sense embuts, com fem nosaltres. Però, per exemple, vosaltres a l'escola habitualment es parla de sexe, es fan dinàmiques sobre aquest tema?
Des de ben petits, a través de l'àlbum il·lustrat, que és el que nosaltres ens fem molt forts des de fa un temps, a les aules apropem àlbums il·lustrats on tracten això. I, per tant, tracten com es relacionen, normalment amb els nens petits, els àlbums il·lustrats que parlen de les relacions i de la sexualitat és des dels animals, i conforme van creixent, des de cicle mitjà superior, ja els apropem àlbums, sobretot n'hi ha un que són dos il·lustradors alemanys, que és un àlbum només de preguntes, i que és molt bo també, amb tot de preguntes de sexualitat molt curioses i que a ells ja els agrada fullejar, i per tant a l'estona de matí, que ja ha impuls lector a tota l'escola, de P3 a 6è, ells entren i reflexionen i visualitzen i suggestionen des d'aquests àlbums. Després a l'aula, doncs evidentment també, o sigui, en la relació de conflictes, la resolució per de conflictes, també a l'hora d'explícitament del cos humà, del model ésser viu, doncs també com ens reproduïm és un moment. I la sexualitat i l'orientació doncs la viuen, perquè som uns, hi ha diversitat entre els mestres i famílies d'orientació sexual també a l'escola i, per tant, ells ja viuen molt de prop que hi ha possibilitats i oportunitats diferents a la normativa.
Clar, és que jo penso que el que és molt important és que ells les visualitzin, no aquestes diversitats, perquè moltes vegades el que ens fa por és el desconegut, però si tu tens molt proper i et sembla que és algo tan normal com una altra cosa, doncs aquí és on no hi ha problemes. Per això dic jo que els nens del Samuntà tenen un màster.
Clar, perquè...
És molt curiós perquè els nens van dir, a mi m'agrada molt una pregunta d'uns d'ells, van dir, per què els adults mai parlen de sexualitat? Perquè ells sí que en parlen, i llavors per això és com, per què no en parlen nens? I els hi vaig apropar una resposta, no? Que espero que la Laura n'apropi una altra, però i així descobrim
espero que vagin en la línia.
No?
Quina va ser la teva resposta? Què els hi vas dir? Per què continua sent un tabú, especialment per a algunes generacions?
Jo els hi vaig dir que no sóc expert, que esperarem la resposta de la Laura i el seu podcast, i el que els hi vaig dir és que entenia que els adults havien estat entrenats a no dir, a no parlar d'això, com de la mort i altres temes, I com que hi havia aquest entreno i abans no es podia parlar, doncs hem anat creixent i això doncs, és algo poc comú entre les nostres converses públiques, perquè privades parlem de sexe. I ells ho van entendre com normal, dir, clar, si has estat entrenat de petit a no poder parlar d'això, doncs de gran no en parles. Nosaltres, com que de petit sí que hem estat entrenats a normalitzar-ho i a viure-ho, com diu la Laura, doncs llavors de grans no ens passarà.
Xavi, de totes formes, tu creus que a totes les escoles es fa aquesta feina?
Jo crec que són l'excepció, eh?
Jo també.
Bueno, jo penso que hi ha escoles que hi ha membres que volen i, de fet, a Cal Enredos es presenta al Consell de Ciutat 2019 una proposta per tirar endavant que hi hagi una xarxa d'escoles i, per tant, entenc que hi ha claustres que ja hi ha individus que volen. La gràcia de la Samuntà és el fet de els àlbums il·lustrats i l'impuls. O sigui, a part que hi hagi el mestre que estigui interessat o no, es garanteix que amb la diversitat d'àlbums que hi ha, doncs ja hi ha un tractament del gènere. I llavors, doncs, com a mínim, garantit és que l'àlbum hi és. I llavors el professional és el que li ha d'apropar més o menys i aquí ens anem acompanyant entre totes en el claustre, no? I per tant, hi ha mestres que s'esforcen més, hi ha mestres doncs, que s'esforcen menys, però d'això es tracta, d'acompanyar-nos.
Per sort, doncs, feu aquest acompanyament i cada vegada doncs, tant els professors com els pares intentem parlar més d'aquest tema que forma part de la nostra vida i que és molt necessari i vital per tenir doncs, unes relacions afectives i sexuals saludables. Per acabar, ja que et tenim, perquè ara anirem doncs, escoltant les preguntes dels teus alumnes, recomana'ns un parell de llibres o tres, no?, que parlin del tema que vosaltres utilitzeu a les aules i que potser doncs, pels pares els hi puguin ajudar.
Mira, el títol, el que més es recomana per cicle mitjà i cicle superior és aquest que et deia de dos il·lustradors alemanys, que ara no recordo el títol, perquè no és un àlbum, no és una història, és un àlbum on només hi ha preguntes, però no recordo el títol. L'altre és A Tango Makes Three, que és una història de dos pingüins, i també és en anglès i està il·lustrat en català també. I també recomanaria molts, perquè n'hi ha Dogs Don't Do Ballet, els russos no fan ballet, hi ha un que va publicar l'Alba Barber, un membre de Cal Enredos, que també es diu Cua de Sirena, amb les il·lustracions de Joan Turo, que també el fem servir, i et podria dir molts, perquè realment n'hi ha molts, però
clar,
no sé.
T'he fet un atracament aquí, eh?
Clar, dir, aquí m'has pillat, perquè si no et tenia la llista aquí preparada.
Però escolta, que no hi ha problema. Com nosaltres ara fem la secció i fins al migdia no pengem l'àudio, fes una fotografia algun d'aquests llibres que tinguis a classe, que siguin interessants, i quan pengem el podcast posarem aquesta foto. Et sembla?
Merci.
Apa, Xavi, moltes gràcies i una salutació molt forta a tots els alumnes de 6è de l'Escola Samuntà per col·laborar doncs, a la secció de la Laura Clotet. Parlem de sexe.
Moltes gràcies a vosaltres. Un petonet.
Doncs vinga, va, comencem el repte. Que clar, jo ara, si fos tu, mare meva, tindria una mica de por, perquè es veu que tenen molt nivell aquests alumnes.
Sí, aquí el Samuntà se'n parla força.
Vinga, la primera pregunta.
Per què hi ha gent que està contra la homosexualitat o la comunitat LGBTG?
El que és molt xulo d'aquesta pregunta, i com m'apuntava molt bé el Xavi, no?, que els nens el que es pregunten és per què no els grans no ho enteneu amb lo fàcil que és, no?
La seva mirada,
I és això d'aquesta mirada normativa, no? Els nens entenen que a qualsevol persona li pot agradar una altra, sigui del sexe que sigui, i que això és absolutament normal, que l'amor no té sexe i que es pot estar bé amb qualsevol persona, no? Sí que és veritat que els grans ens han ensenyat que les coses són d'una manera concreta, o durant molts anys ens han fet creure que hi ha una forma correcta i una forma incorrecta de que les persones es relacionin. I això és el que de mica en mica els grans hem d'anar trencant. Per sort cada cop hi ha més adults que ja tenim molt clar doncs, que aquesta mirada dels nens és la bona, aquesta mirada de tot és correcta si dues persones s'estimen. Però jo m'atreveixo a dir també una mica que quan hi ha aquest rebuig moltes vegades és per por. Les coses que no coneixem ens fan por, el por a lo desconegut. És veritat que hi ha gent que li agrada fer viatges molt raros, però, per exemple, hi ha gent que sempre va als mateixos llocs de vacances, no? Perquè això d'anar a un país diferent, a una llengua diferent, a una cultura diferent, doncs espanta una miqueta. I jo penso que amb la diversitat sexual també passa una mica, no? Ostres, és que si el meu amic em diu que és homosexual, això què vol dir, no? Aquest desconeixement, aquesta por a què em trobaré... Penso que a vegades aquest rebuig mostra una mica de por de la persona i encara que no t'ho reconeixeran mai, però aquí hi ha una por a tot això desconegut, a tot el diferent.
Doncs, per sort, és el que dèiem, no? Aquestes noves generacions no entenen aquestes pors i aquesta incomprensió, no?
No, de fet, els nens això no ho entenen, no? De vegades et trobes... Jo he tingut alguna consulta, inclús d'algun amic, no?, que et diu, ostres, i com li explico... És que, clar, jo resulta que sóc lesbiana, com li explico al meu germà petit? I sempre la resposta és bastant la mateixa. El teu germà petit és qui millor ho entendrà, no? I, de fet, tu preguntes a un nen això, li dius, mira, és que tinc una amiga que... està sortint amb una altra noia i normalment l'únic que et pregunta si és que et pregunta alguna cosa és quina de les dues tindrà el nen a la panxa, no?
Veus? Clar.
O sigui, per ells és absolutament normal pues, que dues persones del mateix sexe s'estimin. El dubte està en coses molt més pràctiques, no? A qui li dirà mare? O sí, si hi ha dues mares, però qui el tindrà a la panxa, no? Jo recordo contestes així dels nens quan per als adults tot són drames.
Com hem d'aprendre d'aquests nens i nenes? Continuem.
Per què hi ha adolescents que fan sexe amb 13 anys?
La veritat és que no hi ha una edat per començar a tenir relacions sexuals. Sí que és veritat que ara aquest nen als 13 li deuen semblar una miqueta lluny o li deu semblar que és molt aviat, però aquí depèn molt de les circumstàncies i del moment i de si has crescut i tens desig o no el tens... El que és molt important és que aquests nens que es plantegen tenir sexe als 13 anys ho facin amb gent d'una edat similar, perquè els dos haurien d'estar preparats i tenir una edat similar. El que és preocupant és quan algú que et demana sexe doncs té bastants més anys que tu, no? Si tu en tens 13 i aquesta persona que et demana sexe en té 18, 19 i més de 20, doncs cuidado, no? Perquè realment està molt bé que quan ens iniciem en el sexe siguim gent que tenen edats similars, que partim del mateix desconeixement... i que tenim la mateixa il·lusió, que... i sí que és veritat que pot semblar que és molt aviat, i hi ha gent que amb 13 anys no està gens preparada, i gent que amb 13 anys ho pot estar. Depèn molt doncs, de la informació que tenen, però el que és important és que quan es comenci sigui perquè es desitja, des del respecte, des d'una relació doncs, en què tens ganes de viure una cosa diferent, però sobretot que no hi hagi pressió i que sigui el moment per tots dos. I que sigui el moment per tots dos, a vegades, quan hi ha diferències d'edat, és complicat. Així és que sempre penseu-ho molt i si heu de consultar en algun gran, que mira, que aquesta persona m'ha comentat això o aquesta persona m'ha proposat allò i jo no ho veig clar, recorreu a pares, recorreu a mestres, però si algú us proposa algo que no veieu clar... sempre consulteu amb un gran perquè, bueno, sense espantar ningú, però a vegades aquestes diferències d'edat fa que veiem les coses una miqueta diferents.
Evidentment, i com diu la Laura, primer doncs, hem de tenir clar el que volem, no les pressions dels altres, i no és no, com sempre doncs, ens recorda ella en aquesta secció. Continuem, que tenim moltes preguntes.
Què els homes i les dones són gais i lesbianes?
Jo em costa d'entendre la pregunta, no sé si és un per què. Contestarem per què. La veritat és que l'orientació sexual, que és el que ens determina si una persona és gay, si és lesbiana o si és bisexual, o és a dir, qui sexe és la persona que desitges, és quelcom que és innat. O sigui, no es tria si tu t'agraden els nens o t'agraden les nenes. És alguna cosa que no sabem gaire com bé els científics. La veritat és que els metges no sabem si és algo que és genètic o que es desenvolupa molt aviat a la infància. El que sí que sabem és que és una realitat, o no? Hi ha gent que li agrada les maduixes i hi ha gent que li agrada més els préssecs. I no és algo que es pugui canviar. I això és una mica el mateix, no? Tu t'agradaran quan siguis més gran els nens o t'agradaran les nenes, i les dues coses són absolutament correctes. I si t'agradessin nens i nenes, també. El que és important és escoltar aquest desig propi i fer-li cas i entendre que ens agradi qui ens agradi, això està bé i és normal i hem de poder-ho disfrutar.
Per què les persones no diuen que són transsexuals?
Hi ha moltes persones transsexuals que no ho diuen perquè, com dèiem abans, ens han ensenyat que si tu neixes amb pene ets un nen i si tu neixes amb vulva ets una nena. I és veritat que això no és ben bé així. La gran majoria de persones que són homes, tenen pene, però també hi ha dones amb pene, que són les dones trans. I al revés, no? Hi ha nens que neixen amb vulva i són nens. El que de forma social ens han inculcat i ens han educat a tots per tenir només aquestes dues grups, no? Homes amb pene i dones amb vulva. I el que surt d'aquests dos grups, molta gent no ho entén. I com que hi ha gent que no ho entén, les persones que estan amb aquesta identitat diferent i que estan en un grup que no és el més freqüent, els hi fa por dir-ho, els hi fa por dir-ho per aquest por al rebuig, per por al que diran. Moltes vegades la gent que no ho diu són gent que, inclús de petits, han intentat dir-ho. En algun moment han dit, a mi no m'agrada aquesta roba, o jo no sóc un nen, o jo no sóc una nena. Però en aquell moment algú els va dir que allò que deien estava molt malament i que allò no podia ser. I llavors aquesta gent es tanca i s'ho guarden per ells fins que tenen prou força com per dir-ho. I la majoria de gent ho acaba dient perquè és algo que tenen a dins molt interioritzat i tard o d'hora surt. Però aquí sí que depèn una miqueta de l'entorn. La gent que té un entorn que ho entén i que quan són petitons ja diuen no sóc una nena, sóc un nen, i l'entorn ho entén, doncs aquesta personeta es pot desenvolupar com a nen en un entorn segur i serà un nen. Però si tu de petit ho dius i et diuen no, això no pot ser, no ho tornis a dir, pues, per aquesta por al càstig molta gent es calla fins que d'edat ja més adulta és capaç de dir-ho i poder fer la vida com sent qui és.
Clar, per això és tan important acompanyar, ajudar aquests nens i nenes trans a fer aquest canvi i sobretot a no jutjar-los, eh? Hem de canviar la nostra
mirada. Hem d'aprendre a escoltar-los, sobretot, també, no? Perquè a vegades és un nen que que és molt petitó, 3-4 anys, es posa faldilles, pregunta quan em caurà el pene. Ostres, escoltem-ho tot això, escoltem-ho perquè realment la identitat se sap des de molt petit. Nens que a partir de 3-4 anys diuen coses així, no s'estan inventant res. Tu no et planteges quina identitat tens si no és perquè realment no estàs a la identitat que toca.
Clar.
I això és important que ho tinguem en compte els pares, els educadors i que escoltem aquestes personetes.
Evidentment, tu planteges quan no hi estàs d'acord, no? I et genera aquesta frustració. Continuem.
Per què els adults amaguen coses del sexe?
Bueno, aquesta és la que el Xavi ens avançava. Els adults amaguem coses del sexe per dos motius. Una, perquè és la que deia el Xavi, no ens han educat que el sexe és quelcom que se'n parla a casa però no fora, inclús hi va haver èpoques en què el sexe era brut, el sexe estava prohibit, parlar de sexe doncs, era algo que estava molt mal vist i molta gent encara s'ha educat en aquest context. I sobretot, a vegades, amaguen coses del sexe dels nens perquè pensen que no ho entendreu. Gran error. O sigui, els nens, si les coses s'expliquen correctament, enteneu igual o millor que els adults moltíssimes coses de sexe. És veritat que no cal classes magistrals, en els nens s'ha d'explicar allò que volen saber i adaptant-ho a l'edat que tenen, però hem de perdre aquesta por a que no ens entenguin o la por a dir coses incorrectes. No? Hi ha adults que pensen que si parlem de sexe amb els nens afavorim el fet de tenir relacions, no? I això està demostrat que no és veritat. Els nens que més educació tenen, que més han pogut parlar de sexe amb llibertat, que més clares tenen les coses, són els nens que comencen a tenir relacions, ho fan de forma més tranquil·la, més segura i gaudint-les més. O sigui que estic d'acord amb aquest nen que hem de perdre la por a parlar de sexe i deixar d'amagar coses, deixar de canviar de canal quan puja de to la pel·lícula de torn, i hem de començar a entendre que pels nens també és una necessitat, és un tema més que els desperta curiositat, i si no responem als adults més propers buscaran la informació fora, així que més val que perdem aquesta por i els ajudem des de casa, des de l'escola i des dels adults propers.
Que per això som els seus referents i els hem de fer de guia.
Perquè els nens no solen parlar de les coses sexuals.
Doncs suposo que una cosa porta a l'altra. Els nens no parlen de coses sexuals perquè els adults quan ho fan no els hi contesten, amb la qual és una mica un cercle viciós, no? És un peix que es mossega la cua. Si jo una vegada que intento preguntar alguna cosa em diuen «Ui, això ja t'ho diré quan siguis gran», doncs aquest nen entén que no cal que pregunti, perquè no tindré respostes, no? Així que això és una mica un peix que mossega la cua. Jo us animo als nens a preguntar, aviam si així despertem algun pare, i els pares a contestar, aviam si així aquests nens que no pregunten també es desperten, que de tot hi ha.
Doncs vinga, que ens queda l'última pregunta.
Per què serveix el Durex?
El Durex és una marca de preservatiu, val? Només és una marca, n'hi ha moltes més, és la que més anuncis fa, potser és per això que és la que més us sonen als nens. El Durex és un preservatiu. Un preservatiu és una espècie de funda de làtex que es posa en el pene quan s'han de tenir relacions sexuals, però no es vol agafar una malaltia ni deixar embarassada la noia en cas de que tinguis relacions amb una noia. I si tens relacions noi-noi, només serveix per evitar malalties de transmissió sexual, que no és poc. Així que diria que és quelcom que a partir de que comencem a tenir desig i comencem a despertar-nos en el tema sexual, val la pena tenir a prop, perquè és el que ens donarà una sexualitat saludable, a part de tenir la informació necessària per gaudir-ne, però evitar malalties sempre està bé.
Doncs nosaltres avui aquí amb la Laura Clotet parlant ara amb aquesta última pregunta de seguretat, que és un tema recurrent, també sempre en aquesta secció.
És un tema recurrent i reconec que sóc molt poc... M'agrada molt poc que sigui el tema predominant quan fem educació infantil i educació en adolescents. És veritat que ha de sortir, però com m'heu sentit dir, i els nens aquests que estan tan ben informats, no? No és perquè el sexe sigui perillós i s'ha de fer servir preservatiu per un perill, sinó perquè disfrutarem molt més estant tranquils de que no ens posarem malalts fent allò que ens agrada, no?
Doncs moltíssimes gràcies, Laura. Com sempre, un plaer.
Moltes gràcies. Avui ha passat volat del tot,
volant,
això.
I se'ns ha passat, Hem fet més temps del que fem habitualment. Nosaltres demà també continuarem parlant amb els nens i nenes, perquè els infants tenen drets a ser escoltats, a expressar-se, a la llibertat, al joc, i a molts altres que demà descobrirem també amb alumnes de l'Escola Sa Muntada, però també de l'Institut Can Oriac, també de l'Enric Casasses i moltes, moltes entitats per donar veu als més menuts i els més vulnerables, ja que moltes vegades tenen més coses per explicar que els adults. Got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo loved Juliet, Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Now give us fever. When we kiss, it's fever with thy flaming youth. Fever, I'm a fire. Fever, yea, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas
had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, "Daddy, oh, don't you dare give me fever. With his kisses, fever, when he holds me tight. Fever, I'm his missus. Daddy, won't you treat him right?" Now you've listened to my story. Here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade, to give you fever.